Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 13 de maig del 2026, un dia que es va aixecant mica en mica, tot i que hi ha boira persistent en molts punts. Circuleu amb precaució. De moment, el cel es va asserenant, però han baixat les temperatures, tal i com ja ens havia avançat el nostre home del temps. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui, com ens llevem?
Doncs sí, temperatures més baixes. De fet, ara mateix tenim 0 graus a Orient, tenim 7 a Camprodon, 8 graus els tenim, per exemple, a Ripoll i a Sant Pau de Segúries. També tenim 8 graus ara mateix a la Vall d'en Bas i a Montagut. Tenim 9 graus, per exemple, a les Preses, 10 graus els tenim a Besalú, 11 graus a Figueres, 12 graus a Banyoles i 14 graus ara mateix a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps. Dani Ramírez.
Dia mig ennuvolat, algunes boires després de tanta pluja, i a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, però no tant. El Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa i Pla de l'Estany, bàsicament. I dijous, més ruixats a la tarda, també divendres, cap a la zona nord, Alta Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà especialment. Les temperatures els propers dies baixaran, la neu podria baixar cap a 1.700, 1.500 metres i el dia més fresc podria ser la matinada de dissabte i de diumenge, amb temperatures que puntualment a l'interior baixarien dels 3 o 4 graus fora del Pirineu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest dimecres. Aquest matí ha de continuar l'enderroc dels edificis del carrer Fontanella que es van esfondrar ahir sense provocar ferits.
Es tracta d'un immoble que es va desocupar fa un mes i que fa unes setmanes va patir un altre intent d'ocupació. Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, la propietat n'ha fet les coses bé, tot i tenir coneixement de l'estat que patia l'edifici amb un risc alt d'esfondrament.
De fet, urbanísticament ja havíem avisat el propietari amb tots els informes corresponents, avisant-lo de que tenia la propietat en males condicions, que era perillosa. Per això vam actuar i ho vam tapiar. I ara ha passat aquesta situació, el que demostra que la feina la van fer bé, van poder-ho desocupar evitant que hi hagi doncs una situació encara molt més greu, i evidentment nosaltres subsidiàriament enderrocarem aquests dos blocs, el número 9, que és el que ja s'ha esfondat al sostre, i el número 11, quedaran enderrocats per garantir la seguretat de tot aquest entorn del carrer Fontanella, i evidentment subsidiàriament ho farem, però la responsabilitat recaurà sobre la propietat, que és qui no ha fet bé les coses.
Vaga de mestres, un 65% dels docents de les comarques gironines han secundat la vaga d'aquest dimarts, segons dades del sindicat USTEC Educació. En canvi, redueix el resultat a la meitat. Des d'USTEC consideren que el sector està crispat i que pateixen mancances que provoquen que l'atenció als alumnes no sigui la suficient. Per cert, que hem anat fins a l'escola Pirineu de Can de Bànol per fer seguiment d'aquesta jornada de vaga. En aquest centre, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims de l'escola.
Amb la inclusió i amb tanta matrícula oberta, nens que arriben nous, que no saben l'idioma, o tens una mica de suport i baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
És l'Eudald Sorroca, és un dels mestres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals.
La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants, i la Vall d'en Bas en té 3.300, però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants.
La Magda Roca és l'alcaldessa.
Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no?, sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no?, i que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?, amb tots aquests 8 pobles.
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha engegat la restauració de l'entrada del túnel de Toses a la R3. Es tracta d'un element patrimonial catalogat com a bé cultural d'interès local que data del 1915.
Des de l'Ajuntament celebren la intervenció que es comença aprofitant el tall de circulació a la R3.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles fa millores al cementiri municipal.
Han arreglat l'enjardinat i l'arbrat i també han col·locat una font, a més de convertir-lo en un espai més obert. L'actuació ha costat al voltant d'uns 100.000 euros i ha estat en bona part subvencionat per la Diputació de Girona.
L'alcalde és Marc Puig.
És un cementiri que feia molts anys que es havien de fer reformes, teníem molts problemes, sobretot a la part més baixa dels nínxols, hi havia arbustos molt propers i això dificultava el moment de posar el fèretre a dintre el nínxol, i calia un rentat de cara. Ara hem fet un cementiri modern que et convida a entrar-hi un espai molt obert, amb molta llum. Hem ficat una font al mig del cementiri amb bancs al voltant perquè la gent es pugui asseure.
El segon congrés de càmpings de Catalunya ha tingut protagonisme a Ripollès. El càmping Vall de Camprodon ha estat reconegut per la seva trajectòria de més de 30 anys en el sector turístic, convertint-se en un referent dels càmpings de muntanya.
Es tracta d'un càmping familiar que ha sabut evolucionar i adaptar-se a les exigències canviants dels clients. Per aquest estiu les previsions són molt bones.
Escoltem el seu administrador, és en David Gómez.
Un motiu d'orgull perquè fa molts anys que estem en el sector i és un reconeixement del mateix sector cap a nosaltres, com un càmping referent dins dels càmpings de muntanya. Molta il·lusió, no? Perquè que els companys et reconeguin i et vulguin donar un premi, doncs bueno, és un motiu de satisfacció sempre, no? És una cosa que et fa il·lusió.
I qui també està d'aniversari és l'Aunet Garrotxa, arriba als 40 anys i l'Aunet de Girona en fa 50.
Els actes de celebració dels aniversaris de les diferents seus de la Universitat Nacional d'Educació a distància s'han descentralitzat i a Olot els estudiants han pogut visitar la casa Solà Morales.
Escoltem la Marta Mallarac, que és la responsable d'Aunet Garrotxa.
Jo penso que l'ànima de l'Aunet sempre ha set portar la universitat al territori, és a dir, que no hi hagi persona que no quedi tallada amb qüestions d'estudis per cap qüestió, ja sigui de desplaçament, per qüestions econòmiques, per qüestions de suport, etc. Són períodes que potser hi ha períodes més de baixa, però hi ha altres períodes que l'UNED ha estat present en moments molt importants. Per exemple, amb l'educació social hi va haver un moment molt punter aquí a Olot en què es formaven molt personal d'educació social.
I ara parlem de patrimoni perquè la descoberta de diverses pedres de malaquita a una cova prehistòrica a la Vall de Núria han fet que aquest jaciment canviï la manera d'entendre aquest període.
La cova 338, situada a més de 2.300 metres d'altitud, s'ha demostrat un emplaçament que demostra com l'indret va tenir una importància rellevant ara fa més de 5.000 anys.
En Carles Tornero és catedràtic del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L'activitat que nosaltres hem documentat com a principal és l'explotació d'un mineral verd que hem identificat com a malaquita, que es recolliria al voltant de la cavitat. Hem detectat ja els punts de captació. Aquest mineral verd el transportarien fins a la cova i allà en farien el que nosaltres anomenem el primer processat per aprofitar el coure d'aquest mineral.
Mantenen la seva plaça a la segona categoria del rugbi català.
Escoltem l'Aitor Sánchez, és l'entrenador dels Rinyoles.
Hem arribat molt lluny, era la primera temporada que plantejava jo com a entrenador i que hem canviat una mica el sistema, gent nova, coneixen-nos una mica millor i tot i així crec que hem arribat prou lluny. Esperaven una mica més? Sí, esperàvem una mica més, però bueno, satisfets amb la temporada i preparar la temporada que ve. L'objectiu és sempre arribar a primera i si podem arribar a divisió d'honor encara millor, però bueno, passet a passet, i si podem pujar a primera seria un gran pas.
I a Olot, el quart congrés de gestió esportiva de Catalunya portarà professionals de l'esport a la ciutat. L'Associació Catalana de Gestió Esportiva Professional, que representa el sector, vol seguir una línia per remarcar la importància de la gestió esportiva i promoure el seu paper clau.
La jornada tindrà lloc el 4 de juny a l'Espai Cràter durant tot el dia. Les inscripcions estan obertes i es poden fer a la web de l'Associació Impulsora.
Escoltem precisament en Xavier Gamero, que és el responsable de l'Associació Catalana de Gestió Esportiva.
Nosaltres volem anar més enllà de les xifres, val? I posar el focus en com una gestió professional i ben orientada pot generar aquests hàbits dels que parlàvem amb anterioritat. Ens adrecem tant a les administracions públiques com als clubs, associacions esportives. Som una entitat que representa tot el sector i aquest congrés reflecteix precisament aquesta pluralitat i voluntat de sumar mirades.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 9.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Aquest matí ha de continuar l'enderroc dels edificis del carrer Fontanella que es van esfondrar ahir sense provocar ferits. Es tracta d'un immoble que es va desocupar fa un mes i que fa una setmana es va patir un altre intent d'ocupació, Aniol.
Doncs sí, segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, la propietat no ha fet les coses bé, tot i tenir coneixement de l'estat que patia l'edifici amb un riscal d'enfondrament.
Ens ho explica en Roger Isern.
Aquest dimarts els cossos d'emergències i l'Ajuntament d'Olot han rebut l'avís d'un esfondrament de la teulada de l'edifici del número 9 del carrer Fontanera d'Olot. L'avís s'ha rebut pels vols a les 8 del matí i no ha deixat ferits, ja que no hi havia ningú a l'edifici. Un immoble que precisament va ser tapiat fa un mes per evitar que seguís ocupat i que precisament fa unes setmanes s'hi va fer un reforç d'aquest tapiat per evitar una altra ocupació que, segons el mateix Ajuntament, es va poder frenar gràcies a la col·laboració ciutadana. L'esfondrament d'aquest dimarts tampoc ha deixat danys materials i s'han pogut retirar els vehicles que hi havia aparcats a la zona. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha donat més detalls de la situació d'aquest edifici.
De fet, urbanísticament ja havíem avisat el propietari amb tots els informes corresponents, avisant-lo de que tenia la propietat en males condicions, que era perillosa. Per això vam actuar i ho vam tapiar. I ara ha passat aquesta situació, el que demostra que la feina la van fer bé, van poder-ho desocupar evitant que hi hagi, doncs, una situació encara molt més greu, i evidentment nosaltres subsidiàriament enderrocarem aquests dos blocs, el número 9, que és el que ja s'ha esfondat al sostre, i el número 11 quedaran enderrocats per garantir la seguretat de tot aquest entorn del carrer Fontanella, i evidentment subsidiàriament ho farem, però la responsabilitat recaurà sobre la propietat, que és qui no ha fet bé les coses.
Després d'aquest esfondrament s'ha acordat començar l'enderroc de part de l'edifici entre aquest dimarts i dimecres, i l'altra part en els propers dies.
La part més afectada, l'objectiu és començar a enderrocar-la, sobretot la façana que ha quedat penjant, a finals de dia i demà al matí, i després farem un projecte per enderrocar, ja de cares a finals de la setmana i principis de la setmana que ve, l'edifici número 9.
Segons Arbós, els veïns tindran una sèrie d'afectacions durant aquest procés d'enderroc.
Tindran una afectació viària durant aquests dies que anem desenvolupant, doncs, tots els enderrocs que s'han de fer per tal de que es pugui treballar tranquil, i perquè evidentment quan s'efectua un enderroc hi pot haver perillositat, i per tant sí que demanem paciència als veïns perquè aquests dies, doncs, no es podrà aparcar i la circulació estarà restringida. Ara hem de prioritzar, doncs, arreglar aquesta situació quan abans millor.
En aquest enderroc d'un edifici del carrer Fontanella d'Olot s'hi han desplaçat fins a 8 dotacions als bombers, agents de la policia municipal i membres del Servei d'Emergències Mèdiques. Segons bombers, també com a mesura preventiva, s'han desallotjat els veïns de tres edificis al davant.
3 minuts i un quart de nou. Vaga de mestres, un 65% dels docents de les comarques gironines han secundat la vaga d'aquest dimarts, segons dades del sindicat USTEC. Educació, en canvi, redueix el resultat a la meitat.
Des d'USTEC consideren que el sector està crispat i que pateixen mancances que provoquen que l'atenció als alumnes no sigui la suficient. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, afirma que no signaran res sense el vistiplau del col·lectiu.
Demà serà un dia clau.
Al llarg d'aquest dimarts, el sector educatiu surt al carrer en el primer dels dies de vaga que hi hauran en les properes setmanes abans de final de curs. Els motius de l'aturada són diversos i des d'USTEC, per exemple, han indicat que la proposta inicial era d'un increment del 100% del complement específic, que equival a uns 700 euros bruts mensuals més. Ara, des del sindicat, plantegen que la pujada sigui d'uns 400 euros. Indiquen que aquest increment hauria d'anar complementat amb el retorn del deute als estadis i una clàusula d'actualització salarial vinculada a l'IPC, com unes primeres bases per plantejar poder portar a consulta del col·lectiu una proposta d'acord. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, n'ha donat més detalls.
Reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, totes les restes propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
D'altra banda, el sindicat ha assegurat en un comunicat que milers de treballadors de l'educació s'han vist obligats a anar a la vaga per defensar unes condicions laborals dignes i una educació de qualitat per l'alumnat davant del bloqueig, segons diuen, del govern. El sindicat ha acusat també l'executiu de mostrar una incapacitat absoluta de gestió del conflicte i de recórrer a mètodes repressius com la infiltració de Mossos. Segura es mostra contundent.
Ha d'assumir responsabilitat prioritats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que no eren docents.
La portaveu d'Usted considera que les famílies estan a favor de les reclamacions dels docents i que la comunitat educativa en general els dona suport.
Però com s'està vivint aquesta situació a les aules? Nosaltres ens hem apropat a l'escola Pirineu de Can de Bànol per fer-ne un seguiment.
En aquest centre tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims de l'escola.
I era la Laura Segú.
Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Can de Bànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
Amb la inclusió i amb tanta matrícula oberta, nens que arriben nous que no saben l'idioma, o tens una mica de suport i baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
Al respecte d'aquestes reivindicacions, aquesta era la postura d'alguns dels alumnes assistents. Escoltem a Marc Jiménez i la Carlota Jiménez, alumnes.
Ho veig bé perquè hi ha molts nens que necessiten més ajuda i més atenció que altres nens. I els professors tenen que anar buscant més professors perquè ningú vol fer de professor ara.
Perquè hi ha nens que no estan bé i necessiten professors personals.
I és divertit. Fas fitxes que ja has fet de mates, però això serveix per repassar i perquè així els exàmens també treus més bona nota.
La Montse és mare de tres filles que es dediquen al món de l'educació. Una d'elles és la Sara Parejo. Ambdues coincideixen en la necessitat de donar resposta a les demandes. Aquesta és la seva postura.
Que reivindiquin. Jo el que vaig trobar vergonyós, que els Mossos els hi pugessin de cop tants calés i els hi baixessin les hores i després no hi ha calés ni pels mestres ni pels metges, que ja té color la cosa. I a més, a sobre per Cachondeo, es fiquen infiltrats en una reunió. Això ja sé la gota que ha vessat el got, jo crec.
I crec que són molt necessàries, sobretot perquè la gent vegi la feina tan bona que fan els mestres i lo necessaris que són.
Malgrat tot, aquestes jornades reivindicatives no són compatibles a nivell logístic per alguns dels pares que treballen. En el cas de la Brigitte, no s'ha pogut quedar a casa i ha hagut de ser acompanyada per una veïna.
A casa treballaven i m'han hagut de deixar amb una veïna. A classe fem com llegir o fem matemàtiques per reforçar-nos, perquè si no, després de les vagues no sabem res després.
L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
Els mestres, clar, fem moltes vagues també per la butxaca d'alguns mestres és difícil, però si et pots repartir una mica i que cada dia hi hagi ressò, és el que es busca ara, i que s'acabi l'any arribant a un acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, que van firmar dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana. Les altres dates marcades en el calendari són els dies 27 de maig i els dies 1 i 5 de juny.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Seguim endavant. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals.
La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300, però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei. En parla Magda Roca, alcaldessa de la Vall d'en Bas.
Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però a Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?, amb tots aquests 8 pobles.
L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
Nosaltres vam fer una al·legació en el seu moment, no se'ns va respondre. Estem treballant per intentar trobar-nos, no?, amb el conseller Dalmau, que és el conseller de presidència, per veure si ens pot explicar. També estem treballant d'una manera molt activa intentant trobar aquests altres pobles, no?, que tenen una casuística similar, no?, que són una mica aquests pobles, no?, petits, però que com que es van constituint al seu moment en un únic municipi, tenen el problema com estem tinguent nosaltres.
I argumenta per què els perjudica no estar a l'Estatut dels Municipis Rurals.
Bàsicament els temes que ens perjudica no estar dintre aquest Estatut Rural és en temes econòmics, en temes d'accedir a diferents subvencions, no?, en què podries tenir un còmput més elevat. El fet de que, bueno, que no ens tinguin en compte, no?, creiem que no és realista, no?, al final acabes veient, no?, nosaltres som un territori molt rural, en què molta part d'aquests 90 quilòmetres que som, 90 quilòmetres quadrats, són massa forestal o zones agràries.
Creuen que és una contradicció que municipis com la Vall d'en Bas es quedin fora d'uns avantatges que persegueixen el mateix que la Vall va lluitar fa dècades, ajuntar els pobles perquè fossin més forts i poder aconseguir més ajudes per impulsar projectes i millores.
En el seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat no ens és favorable.
La Vall d'en Bas la formen Sant Esteve d'en Bas, Sant Privat d'en Bas, El Mallol, La Pinya, Puigpardines, Hostalets d'en Bas, Joanetes i Falgàs d'en Bas. Cap d'ells individualment està a prop dels 2.000 habitants que marca la llei. En total són una mica més de 600 els municipis catalans que es beneficien de l'Estatut dels Municipis Rurals. Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Temps ara pels esports, temps ara per parlar de bàsquet, a poc per decidir en l'última jornada dels equips garrotxins de bàsquet en les competicions territorials. Aquest cap de setmana, moltes categories posaran el seu punt i final a una temporada exitosa per a alguns dels clubs garrotxins. Aniol.
Doncs sí, després dels dos ascensos del club bàsquet Vall d'en Bas, la temporada passada a Copa Catalunya, la màxima categoria que s'ha jugat precisament aquí a la Garrotxa, un dels dos equips no podrà continuar-hi. Es tracta del club bàsquet Vall d'en Bas femení, que ha descendit i que després d'una temporada irregular a nivell de resultats tancarà la Lliga a la pista del segon classificat, en aquest cas el Safa Claró. Per altra banda, el sènior masculí del club bàsquet Vall d'en Bas és cinquè classificat, a punt d'entrar aquesta final a 4 i tancarà la temporada a la pista més complicada de la categoria, la pista del líder, el Baricentro Barberà. A segona femenina, el club bàsquet Olot encara pot optar l'ascens, això sí, ha de guanyar el seu partit davant l'Unió Girona i el Caldes ha de perdre contra el Sant Gregori. Tot i això, si quedés a segona segon, seria el millor segon classificat i, per tant, també tindria opcions per pujar de categoria. Per altra banda, la Unió Esportiva Cellera Merles Planes rep el Vilassar de Mar i el Club Bàsquet Vall d'en Bas rebrà el Bisbal Bàsquet. Els dos garrotxins es troben ara mateix en tercera i quarta posició després de fer una temporada més que bona. En categoria territorial, la primera masculina, bones notícies pels garrotxins que han aconseguit l'ascens de categoria. Es tracta del Club Bàsquet Olot i la Unió Esportiva Cellera Merles Planes, que s'han imposat durant tota la temporada i aquest cap de setmana tancaran la Lliga jugant un contra l'altre. A la Lliga també el Club Bàsquet Vall d'en Bas Pia Olot ha aconseguit una còmoda posició amb 12 victòries i 13 derrotes. A segona territorial, el Sant Joanenc acabarà la temporada a mitja taula, tot i que encara li queden 3 partits perquè en té 2 de jornats. A tercera territorial també hi és present el conjunt de Sant Joan les Fonts, que es troba en segona posició i que aquest cap de setmana jugarà contra l'Atlètic Silenc. En aquesta categoria encara queden, per exemple, 2 partits per tancar el curs. Acabem parlant de primera territorial femenina, on cap dels 3 garrotxins pot optar a l'ascens després de no poder aconseguir bitllet de promoció durant la fase regular. Per tancar la temporada, doncs, el Sant Joanenc rebrà a l'Unyà, la Pia Olot visitarà el Palamós i la Vall d'en Bas visitarà la pista del Fornells. Per tant, última jornada per molts equips garrotxins que volen aconseguir una nova victòria per tancar la temporada.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Ara falten només ja 4 minuts per arribar al punt exacte de 8:45. A la tornada parlarem del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que ha engegat la restauració de l'entrada del túnel de Toses a l'R3. Es tracta d'un element patrimonial catalogat com a bé cultural d'interès local que data del 1915. I també tindrem temps per anar fins a les Planes d'Hostoles perquè l'Ajuntament fa millores al cementiri municipal. Han arreglat l'enjardinat i l'arbrat i també han col·locat una font, a més de convertir-lo en un espai més obert. També parlarem del Congrés de Càmpings de Catalunya, que ha premiat el càmping de la Vall de Campordón. Tot això a la tornada.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.
Tens jardí o terrassa i vols estalviar? A Jardineria Jaume estudiem la teva problemàtica amb jardins de baix manteniment. A més, tenim fruiters, aromàtiques i planter de qualitat. Vine'ns a veure. Ens trobaràs a la 26, sortida 69 de Sant Joan les Fonts. Al web jardineriajaume.net i a Instagram. Jardineria Jaume. Horts i jardins a la teva mida.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexiatel, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexiatel, com a casa. A Nexiatel, sempre hi som.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972-2686-65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
A la Clínica Dental Serra Marín pots gaudir d'una odontologia de qualitat
qualitat i accessible. Ens adaptem a cada pacient amb condicions de finançament i plans especials adaptats. Únicament proposem aquells tractaments que el pacient realment necessita. Un cop estudiada la seva situació concreta i diagnosticades les necessitats terapèutiques i o emocionals. Clínica Dental Serra Marín. Pots trobar-nos a la plaça del Mercat d'Olot o al telèfon 972-280-896.
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. Al Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.
En punt 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Preocupació al carrer Fontanella per l'esfondrament ahir de dos edificis contigus. Aquest matí ha de continuar l'enderroc precisament d'aquests immobles que en el seu esfondrament no van provocar ferits.
Es tracta d'un immoble que es va desocupar fa un mes i que fa unes setmanes va patir un altre intent d'ocupació. Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, la propietat no ha fet les coses bé, tot i tenir coneixement de l'estat que patia l'edifici amb un risc alt d'esfondrament.
De fet, urbanísticament ja havíem avisat el propietari amb tots els informes corresponents, avisant-lo de que tenia la propietat en males condicions, que era perillosa. Per això vam actuar i ho vam tapiar. I ara ha passat aquesta situació, el que demostra que la feina la vam fer bé, vam poder-ho desocupar evitant que hi hagi doncs, una situació encara molt més greu i, evidentment, nosaltres subsidiàriament enderrocarem aquests dos blocs, el número 9, que és el que ja s'ha esfondat al sostre, i el número 11, quedaran enderrocats per garantir la seguretat de tot aquest entorn del carrer Fontanella i, evidentment, subsidiàriament ho farem, però la responsabilitat recaurà sobre la propietat, que és qui no ha fet bé les coses.
El gran tema del dia, la vaga de mestres. Un 65% dels docents de les comarques gironines han secundat la vaga d'aquest dimarts, segons dades del sindicat USTEC, però en canvi Educació redueix el resultat a la meitat. Nosaltres hem visitat l'escola Pirineu de Can de Bànol per veure quines conseqüències té sobre l'alumnat. En aquest centre tan sols hi han assistit una vintena d'estudiants que han estat atesos pels serveis mínims de l'escola. Els mestres es reivindiquen.
Amb la inclusió i amb tanta matrícula oberta, nens que arriben nous que no saben l'idioma, o tens una mica de suport i baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
A la Vall d'en Bas, l'Ajuntament demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals.
La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300, però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants.
L'alcaldessa és Magda Roca.
Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas amb 1.200 habitants, però Falgàs amb 9 habitants està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no? Amb tots aquests 8 pobles.
I a partir d'ara de què us parlarem? Doncs de que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha engegat la restauració de l'entrada del túnel de Toses a la R3.
Es tracta d'un element patrimonial catalogat com a bé cultural d'interès local que data del 1915.
A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament fa millores al cementiri municipal.
Han arreglat l'enjardinat i l'arbrat i també han col·locat una font, a més de convertir-lo en un espai més obert. L'actuació ha costat al voltant d'uns 100.000 euros i ha estat en bona part subvencionat per la Diputació de Girona.
L'alcalde és Marc Puig.
És un cementiri que feia molts anys que havien de fer reformes, teníem molts problemes, sobretot a la part més baixa dels nínxols, hi havia arbustos molt propers i això dificultava el moment de posar el fèretre a dintre el nínxol i calia un rentat de cara. Ara hem fet un cementiri modern que et convida a entrar-hi, un espai molt obert, amb molta llum. Hem ficat una font al mig del cementiri amb bancs al voltant perquè la gent es pugui asseure.
Més coses. El segon congrés de càmpings de Catalunya ha tingut protagonisme Ripollès.
El càmping Vall de Camprodon ha estat reconegut per la seva trajectòria de més de 30 anys en el sector turístic, convertint-se en un referent dels càmpings de muntanya. Es tracta d'un càmping familiar que ha sabut evolucionar i adaptar-se a les exigències canviants dels clients. Per aquest estiu, les previsions són molt bones.
Escoltem en David Gómez, és el seu administrador.
Un motiu d'orgull perquè fa molts anys que estem en el sector i és un reconeixement del mateix sector cap a nosaltres, com un càmping referent dins dels càmpings de muntanya. Molta il·lusió, no?, perquè que els companys et reconeguin i et vulguin donar un premi, doncs bueno, és un motiu de satisfacció sempre, no?
I els que també estan d'aniversari és la gent de la UNED. La UNED Garrotxa fa 40 anys i la de Girona en fa 50.
Els actes de celebració dels aniversaris de les diferents seus de la Universitat Nacional d'Educació a Distància s'han descentralitzat i a Olot els estudiants han pogut visitar la Casa Solà Morales.
La responsable de la UNED a la Garrotxa és la Marta Mallarac.
Jo penso que l'ànima de la UNED sempre ha set portar la universitat al territori, és a dir, que no hi hagi persona que no quedi tallada amb qüestions d'estudis per cap qüestió, ja sigui de desplaçament, per qüestions econòmiques, per qüestions de suport, etc. Són períodes que potser hi ha períodes més de baixa, però hi ha altres períodes que la UNED ha set present en moments molt importants. Per exemple, amb l'educació social hi va haver un moment molt punter aquí a Olot en què es formaven molt personal d'educació social.
I avui també és notícia al patrimoni perquè la descoberta de diverses pedres de malaquita, una cova prehistòrica a la Vall de Núria, han fet que aquest jaciment canviï la manera d'entendre aquest període.
La cova 338, situada a més de 2.300 metres d'altitud, s'ha demostrat un emplaçament que demostra com l'indret va tenir una importància rellevant ara fa més de 5.000 anys.
Escoltem en Carles Tornero, és catedràtic del Departament de Prehistòria de la UAB.
L'activitat que nosaltres hem documentat com a principal és l'explotació d'un mineral verd que hem identificat com a malaquita, que es recolliria al voltant de la cavitat. Hem detectat ja els punts de captació. Aquest mineral verd el transportarien fins a la cova i allà en farien el que nosaltres anomenem el primer processat per aprofitar el coure d'aquest mineral.
Anem als esports, és moment de parlar de bàsquet, poc per decidir en l'última jornada dels equips garrotxins de bàsquet en les competicions territorials.
Entre aquest cap de setmana i el següent, moltes categories ja posaran el seu punt final a una temporada exitosa per alguns clubs de la comarca de la Garrotxa.
El Rinyoles Rugby Club s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Catalana.
Un assaig als últims compassos va donar la victòria als Senglars de Torroella, que mantenen la seva plaça a la segona categoria del rugby català.
Escoltem el Aitor Sánchez, és l'entrenador.
Hem arribat molt lluny, era la primera temporada que plantejava jo com a entrenador i que hem canviat una mica el sistema, gent nova, ens coneixen una mica millor i tot i així crec que hem arribat prou lluny. Esperaven una mica més? Sí, esperàvem una mica més, però bueno, satisfets amb la temporada i preparar la temporada que ve. L'objectiu és sempre arribar a primera i si podem arribar a divisió d'honor encara millor, però bueno, passet a passet, i si podem pujar a primera seria un gran pas.
El quart congrés de gestió esportiva de Catalunya portarà professionals de l'esport a Olot.
L'Associació Catalana de Gestió Esportiva Professional, qui representa el sector, vol seguir una línia per remarcar la importància de la gestió esportiva i promoure el seu paper clau. La jornada tindrà lloc el 4 de juny a l'Espai Cràter durant tot el dia. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web de l'Associació Impulsora.
Escoltem el responsable de l'Associació Catalana de Gestió Esportiva Professional, és en Xavier Gamero.
Nosaltres volem anar més enllà de les xifres, val? I posar el focus en com una gestió professional i ben orientada pot generar aquests hàbits dels que parlàvem amb anterioritat. Ens adrecem tant a les administracions públiques com als clubs, associacions esportives. Som una entitat que representa tot el sector i aquest congrés reflecteix precisament aquesta pluralitat i voluntat de sumar mirades.
Ara són les 8:37.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Catalunya, Espanya i el món aquest matí es desperta encara parlant de docents, perquè anem coneguent més detalls. L'Austec reclama apujar els sous 400 euros al mes i Esther Niubó respon que les peticions maximalistes no ajuden a resoldre un conflicte. Per cert, demà dia clau.
El sindicat diu que portarà la proposta a la reunió d'aquest dijous amb la Generalitat i assegura que inicialment demanaven un increment d'entre 700 i 800 euros.
El consum de contingut en català a les xarxes creix un 72% en un any per sobre de la producció.
Instagram concentra gairebé 7 de cada 10 visualitzacions de l'ecosistema i TikTok és la plataforma que més creix en volum de publicacions.
L'Organització Mundial de la Salut manté que el risc d'un brot més gran d'antivirus és baix, tot i que en poden sortir més casos.
A Espanya i l'Organització Mundial de la Salut defensen l'evacuació de l'Òndius per humanitat i solidaritat davant un brot que ja comptabilitza una desena de casos.
Sanitat intenta blindar per llei la gestió pública de centres sanitaris amb la mirada posada a Madrid.
El Consell de Ministres ha aprovat un projecte de llei que limita la gestió privada dels hospitals en casos excepcionals.
I Salvador Illa reprèn l'agenda internacional després de la malaltia amb un viatge a Califòrnia.
La primera gira de l'any del president de la Generalitat coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final de la negociació dels pressupostos.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Bé, quines temperatures tenim ara mateix, Aniol? Ens despertem amb el cel cada cop més serè. Això s'agraeix després de les tempestes d'ahir.
Doncs sí, tot i que sí que va pujant mica en mica aquesta temperatura, ara mateix tenim un grau positiu a la Vall de Núria. En tenim 4, per exemple, a Das, 8 graus els tenim a Camprodon, 9 a Sant Pau de Segúries i a Ripoll. També tenim 9 graus ara mateix a la Vall d'en Bas i a les Preses. 10 graus els tenim a la capital de la Garrotxa, a Olot. En tenim 11 ja a Besalú, 12 graus a Banyol, 13 a Figueres i 15 graus a Roses.
Doncs a veure quin temps ens espera per avui, Dani.
Dia mig ennuvolat, algunes boires després de tanta pluja i a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, però no tant. El Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa i Pla de l'Estany, bàsicament. I dijous, més ruixats a la tarda, també divendres, cap a la zona nord. Alta Garrotxa, Ripollès i a l'Empordà especialment. Les temperatures els propers dies baixaran, la neu podria baixar cap a 1.700, 1.500 metres i el dia més fresc podria ser la matinada de dissabte i de diumenge, amb temperatures que puntualment a l'interior baixarien dels 3 o 4 graus fora del Pirineu.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Beko, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Beko tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Beko, l'energia més eficient a les teves mans.
3 minuts, 3 quarts de 9. Parlem ara d'obres perquè el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible engega la restauració de l'entrada del túnel de Toses de la R3 Guido Sant Jeroti.
Com bona part de la xarxa ferroviària catalana, el túnel de Toses no es troba en un estat òptim de conservació. Una de les mostres més clares era la boca d'aquesta galeria, que data de principis del segle XX. És un element patrimonial i del qual se n'han començat les obres de restauració. El pas dels anys i la manca de manteniment han provocat una elevada colonització per part de la vegetació, així com l'erosió de la seva estructura per part de l'aigua de la pluja. També s'ha perdut morter i juntes de ciment, o les formes sobresortints ja no tenen la seva silueta. A més, a causa de la circulació de trens ha aparegut residu negre i també a causa del vandalisme hi ha alguns grafitis en aquests punts de l'entrada. Fa una setmana, l'empresa adjudicatària dels treballs, Retineo Ingenieria, ha començat una intervenció que té com a principals objectius la consolidació de l'estructura, la reconstrucció dels alers i les impostes de protecció, la restauració del programa decoratiu, una impermeabilització dels ramats i de les proteccions i, finalment, un tractament superficial final. S'ha aprofitat l'actual tall de la circulació dels trens per muntar les bastides sense corrent elèctric a la catenària. Les obres s'han adjudicat per un import superior als 270.000 euros més IVA i es desenvoluparan al llarg dels pròxims 9 mesos.
I on també han fet obres ha sigut a les Planes d'Hostoles, en concret al cementiri municipal, valorades en més de 100.000 euros.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha estat fent en els darrers mesos millores al cementiri. Les darreres actuacions han estat relacionades amb l'arbrat i jardineria, però anteriorment s'havien fet altres actuacions. Marc Puig és l'alcalde.
Era un cementiri que feia molts anys que s'havien de fer reforma. Teníem molts problemes, sobretot a la part més baixa dels nínxols, i hi havia arbustos molt propers i això dificultava el moment de posar el fèretre a dintre el nínxol, i calia un rentat de cara. Ara hem fet un cementiri modern que et convida a entrar-hi, un espai molt obert, amb molta llum. Hem ficat una font al mig del cementiri amb bancs al voltant perquè la gent es pugui asseure.
Es tracta d'una obra subvencionada per la Diputació de Girona.
Una actuació que puja al voltant d'uns 91.000 euros, dels quals uns 87.000 estan subvencionats directament per la Diputació de Girona, i per tant el cost per l'Ajuntament torna a ser mínim.
Enguany l'Ajuntament compta amb un pressupost de 2.400.000 euros, però l'alcalde assegura que 2026 serà un any de contenció i d'estalvi per tal de seguir equilibrant la situació financera de deute que tenen. Les millores a la xarxa d'aigua han estat protagonistes de les darreres inversions que ha fet l'Ajuntament i també tenen previst fer millores a un pas sobre el riu, al Molí dels Murris, que costa uns 244.000 euros i que compten amb 119.000 euros subvencionats per l'ACA i 20.000 euros més per la Diputació de Girona. Si finalment reben una subvenció pròxima als 30.000 euros, també faran millores d'impermeabilització al dipòsit d'aigua municipal, donat que té esquerdes.
El càmping Vall de Camprodon ha estat reconegut per la seva trajectòria de més de 30 anys en el sector turístic, Martí Palau.
El càmping Vall de Camprodon ha rebut un reconeixement al segon Congrés de Càmpings de Catalunya per la seva trajectòria de més de 30 anys dins del sector turístic. Aquest guardó posa en valor la seva evolució, compromís amb la qualitat i capacitat d'adaptació a les noves tendències del turisme de natura. Des de la direcció es mostren molt satisfets amb aquest premi. Parla David Gómez, administrador del càmping Vall de Camprodon.
Un motiu d'orgull perquè fa molts anys que estem en el sector i és un reconeixement del mateix sector cap a nosaltres, com un càmping referent dins dels càmpings de muntanya. Molta il·lusió, no?, perquè que els companys et reconeguin i et vulguin donar un premi, doncs bueno, és un motiu de satisfacció sempre, no? És una cosa que et fa il·lusió.
La família d'en David va començar regentant el càmping als Roures de Sant Pau i uns anys després ell es va traslladar al càmping Vall de Camprodon per reflotar-lo i seguir la trajectòria professional familiar. La clau de l'èxit d'aquest espai és la passió que hi dediquen els propietaris, fent palès que els agrada molt la seva feina.
Mira, és sacrificat, però té moltes avantatges. Per exemple, nosaltres el fet d'anar contracorrent doncs ens permet de disfrutar entre setmana el que la gent fa el cap de setmana, però sense aglomeracions, sense cues, i per tant és un sacrifici molt relatiu. I a més, treballem a l'aire lliure, que és el que ens agrada, i per tant la nostra oficina és una oficina de 80.000 metres quadrats. Vull dir, estem sempre amb el contacte amb la natura, els animals, vull dir, sabem si plou, si no plou, vull dir, ens agrada estar aquí.
Les previsions de cara a l'estiu són molt bones, perquè la gent reserva amb força antelació. Des del càmping intenten que hi hagi molta rotació entre clients, la gran majoria dels quals són catalans.
Ara ja tenim una ocupació reservada a prop d'un 90%. A l'agost ja s'acosta al 95% i al juliol estarem al 75-80%. Vull dir, la mitjana és d'un 90% ja. El juny encara falta treballar una mica perquè és més difícil, la gent no està de vacances, però creiem que arribarem ben bé al 100% a l'agost segur i al juliol pràcticament.
El premi a la trajectòria del càmping Vall de Camprodon és un reconeixement a la feina ben feta, una feina que tindrà relleu generacional un cop en David i la seva dona decideixin fer un pas al costat. La filla d'aquests dos serà l'encarregada de regentar l'espai en un futur.
I qui també està d'aniversari és la UNED Garrotxa, que compleix 4 dècades, i la UNED de Girona en fa 50. Tot plegat ho han celebrat a Olot.
Enguany la UNED Girona fa 50 anys i ho fa havent format milers d'estudiants de tota mena arreu de la demarcació. La Universitat Nacional d'Educació a Distància té seus a Girona, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols. David Maldonado és de la UNED Girona.
I entre estudiants de graus, estudis oficials i no estudis no oficials, anem entre uns 1.600 i 1.700 estudiants, dels quals uns 900 són estudiants de graus oficials, val? És a dir, graus universitaris, per dir-ho d'una forma. Restes fan idiomes, fan estudis d'UNED Senior o altres cursos que fem, que en diem d'extensió universitària, que al final és aquesta formació més ad hoc que fem i que a més ens permet molt poder fer formacions molt aterrades al territori, no? I això, pues, és una de les virtuts que també té la UNED. La UNED ha continuat facilitant ponts per tal que la gent que no ha pogut estudiar abans o que ha volgut complementar o que ha volgut complementar amb la seva vida personal barra professional, doncs ho hagi pogut fer.
A Olot, molt centrats en els sèniors, la UNED compleix enguany 4 dècades d'història. Actualment compta amb uns 650 alumnes. Marta Mallarac és de la UNED Garrotxa.
Jo penso que l'ànima de la UNED sempre ha set portar la universitat al territori, és a dir, que no hi hagi persona que no quedi tallada amb qüestions d'estudis per cap qüestió, ja sigui de desplaçament, per qüestions econòmiques, per qüestions de suport, etc. Són períodes que potser hi ha períodes més de baixa, però hi ha altres períodes que la UNED ha set present en moments molt importants. Per exemple, en l'educació social hi va haver un moment molt punter aquí a Olot, que es formaven molt personal d'educació social.
Per celebrar-ho, la UNED ha descentralitzat els actes de celebració arreu del territori i, en el cas d'Olot, ha dut a terme una visita guiada a la Casa Solà Morales per descobrir la seva història i rellevància en l'àmbit patrimonial. Pep Solà Morales és arquitecte.
Aquesta casa, que és un monument, no? S'ha reconegut com un monument, no, en fi, té un ús privat, és un habitatge, i, per tant, és molt difícil d'accedir-hi. Llavors, quan hi ha una ocasió així, moltes vegades, d'acord amb l'Ajuntament o amb alguna altra entitat o organisme, doncs intentem facilitar-ho al màxim.
I també han ofert un concert a càrrec de l'Escola de Música.
La descoberta de diverses pedres de malaquita, una cova prehistòrica de Vall de Núria, han fet que aquest jaciment canviï la manera d'entendre tot aquest període, Guido.
El projecte Arrels Prehistòriques, liderat per l'arqueòleg Eudal Carbonell i el catedràtic de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Tornero, ha fet descobriments en un jaciment a Caralps que canvia completament la manera d'entendre aquell període i la presència humana en aquest indret. A la cova 338, a la Vall de Núria, s'hi han trobat mostres de malaquita. Això demostra una activitat continuada de recerca de minerals a la zona. Que fa més de 5.500 anys cada estiu hi hagués un grup d'entre 6 i 12 persones que s'establissin a 2.300 metres d'altitud per buscar minerals és un canvi molt rellevant, ja que fins ara s'havia pensat que la presència humana en aquest punt era molt més reduïda. En parla el catedràtic del Departament de Prehistòria de la UAB, Carles Tornero.
L'activitat que nosaltres hem documentat com a principal és l'explotació d'un mineral verd que hem identificat com a malaquita, que es recolliria al voltant de la cavitat. Hem detectat ja els punts de captació. Aquest mineral verd el transportarien fins a la cova i allà en farien el que nosaltres anomenem el primer processat per aprofitar el coure d'aquest mineral.
Aquestes pedres s'escalfaven per emulsionar el coure pur que tenia la malaquita. És un primer pas per processar el mineral. Després es baixava en altres assentaments amb millors condicions climàtiques per acabar de fer una fosa que permetés l'elaboració d'artefactes com agulles, ganivets, punyals i altres objectes que es documenten en el calcolític. La troballa realitzada a la cova 338, doncs, canvia la percepció del període i també planteja nous interrogants sobre els quals continuar treballant els jaciments de Caralps.
És en aquest moment on comencen l'edat dels metalls, on comencen a aparèixer els treballs especialitzats, d'acord? Llavors, caldria reflexionar sobre si aquestes persones, encara que siguin poques, són especialistes en el processament d'aquest mineral i si a nivell d'organització social juguen un paper o no diferencial dintre de la comunitat.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha renovat per 4 anys més el projecte de Tornero i Carbonell, que podran allargar la investigació en aquests punts d'alta muntanya per dibuixar millor aquesta etapa de la prehistòria.
3:15 de nou esports. El Rinyola Rugby Club s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Catalana. Marc Roura.
El Rinyola Rugby Club s'ha tornat a quedar a les portes de l'ascens a Primera Catalana. La primera oportunitat va ser la final de la promoció a Ripoll i ara el conjunt ripollès-banyolí no ha pogut aprofitar la segona oportunitat, el play-out contra els Senglars de Torroella. El duel a Caro Creu al Camp Vell de Banyoles va estar molt marcat per la pluja, que va propiciar un joc més lent i físic per part dels dos equips. Els Senglars van colpejar aviat amb un assaig i transformació, però el Rinyoles va empatar amb un assaig de càstig. Just abans del descans, els visitants transformaven dos cops de càstig, posant el 7-13 al marcador al final de la primera meitat. A la represa, el conjunt ripollès-banyolí es va posar per davant amb un assaig i transformació, però a les acaballes del partit, els torroellencs van tornar a capgirar el marcador amb el definitiu 14-20. Una nova derrota que deixa els Rinyoles a les portes d'un ascens històric per a la parròquia ripollesa i banyolina. Una petita taca a una temporada brillant que no ha tingut el final desitjat per a l'equip. Escoltem l'entrenador del Rinyola Rugby Club, Aitor Sánchez.
Hem arribat molt lluny, era la primera temporada que plantejava jo com a entrenador i que hem canviat una mica el sistema, gent nova, ens coneixen una mica millor i tot i així crec que hem arribat prou lluny. Esperaven una mica més? Sí, esperàvem una mica més, però bueno, satisfets amb la temporada i preparar la temporada que ve. L'objectiu és sempre arribar a primera i si podem arribar a divisió d'honor encara millor. Però bueno, passet a passet i si podem pujar a primera seria un gran pas.
Així doncs, la plaça Primera Catalana es quedarà a Torroella. Els Senglars, liderats per un inspirat Jan Gómez amb 12 punts, tornaran a competir a la segona categoria del rugbi català. Parla l'entrenador dels Senglars de Torroella, Martí Rufí.
Els derbis, ja siguin amb el GEC, amb el Banyoles, amb els Rinyoles, en aquest cas, sempre són partits molt, molt físics. És igual com els plantegis, seran totalment caòtics i ho hem vist en el partit. Al final ens hem endut la victòria nosaltres, podria haver caigut des de l'altra banda, però bueno, contents amb el resultat final.
Amb la temporada ja finalitzada, els Rinyoles ja treballen en el retorn més que possible de la Copa Ratafia, que ha de servir com a primer contacte per als nous jugadors que ja s'han interessat en el projecte Ripollès-Banyolí.
I el quart congrés de gestió esportiva de Catalunya portarà professionals de l'àmbit esportiu a Olot, Néstor Carvajal.
Olot acollirà per primera vegada el quart congrés de gestió esportiva de Catalunya amb motiu de la Ciutat Europea de l'Esport. Tindrà lloc aquest 4 de juny i l'Associació Catalana de Gestió Esportiva Professional és la impulsadora de l'esdeveniment. El seu representant de Girona, Xavier Gamero, marca l'esport com a eina de transformació social i recorda que l'objectiu del Congrés és ficar la gestió esportiva en el centre per esdevenir una eina clau a l'hora de promoure l'activitat física entre la ciutadania.
Nosaltres volem anar més enllà de les xifres, val? I posar el focus en com una gestió professional i ben orientada pot generar aquests hàbits dels que parlàvem amb anterioritat. Ens adrecem tant a les administracions públiques com als clubs, associacions esportives. Som una entitat que representa tot el sector i aquest congrés reflecteix precisament aquesta pluralitat i voluntat de sumar mirades.
La ponència inaugural anirà a càrrec del doctor Xavier Maria Triadó, vicerrector de la UB, que oferirà una mirada estratègica dels grans reptes esportius actuals. A més, el regidor d'Esports d'Olot, Aniol Sellabona, marca que volen treballar en una línia per reforçar Olot com a epicentre esportiu.
Que jornades com aquesta reforcen aquest propòsit, aquest objectiu que perseguim, i al mateix temps doncs, també ens agradaria poder aportar el nostre granet de sorra, amb la nostra experiència, la nostra expertesa com a territori, intentant doncs, també amb els ponents que el territori presentarà a les jornades, amb les nostres experiències que també puguem presentar i compartir.
La cita reunirà professionals, entitats i representants institucionals de l'esport del nostre país per debatre i reflexionar sobre la realitat del sector i el seu futur. Per inscriure's al congrés es pot fer a través del web de l'Associació Catalana de Gestió Esportiva Professional.
Així acabem el nostre programa d'avui. Demà hi tornem per seguir explicant-vos què passa a les nostres comarques. Que passeu un molt bon dia i atenció a les tempestes perquè la tarda tornen. Bon dia a tothom.